Benvinguts a Accent. Avui, Román Jory entrevista Àlex Arroyo Carbonell. Autor del blog Les leyes de l'éxito, ve a presentar-nos el seu llibre El millonario anónimo. Àlex Arroyo Carbonell, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Tenim avui la sort de comptar amb una convidat de luxe, que és l'Àlex Arroyo Carbonell, que ens ha escrit un llibre interessantíssim, que se'n diu El millonari anònim, El millonari anònimo en castellano. Em sembla que encara no ha sortit la versió en català, però bueno, és interessantíssim. I per tant, com cada setmana, procedirem a fer-li la nostra bateria de preguntes. Bona tarda, Àlex, com
Hola,
estàs?
Bona tarda, encantat d'estar aquí.
Pues vinga, pues començarem. A mi personalment m'han acusat d'aprofitar massa el temps. I tu en el llibre expliques de que hem de saber-lo o perdre'l o racionalitzar-lo.
Bueno, a l'ús que cadascú li doni el temps és totalment subjectiu, no? I som totalment lliures de fer-lo servir pel que vulguem. El que jo convido a les persones és, en tot moment, a ser conscient d'en què l'estan utilitzant.
Molt bé. Ets creient? Parles d'acabar el temps a la Terra.
Sí, sí que ho soc.
Una altra cosa que he vist. Jo penso que la ostentació és pels horteres i tu hi dediques un cert capítol a l'ostentació. Per què?
Bueno, perquè quan parlem de la paraula ric o milionari, normalment, amb la majoria de les persones, el primer paràmetre mental que hi ha és aquest, associar l'ostentació a la riquesa, als diners.
Ets molt benevolent amb el personatge, perquè dius que amb tres botellins ja està borratxo.
Bueno, això parteix de la base d'una persona que, com és el meu cas, no bec absolutament gens d'alcohol, i llavors, bueno, també pot ser un prejudici, no?, de veure que qui té tres ampolles de cervesa no està massa sobri, no?
No, bueno, clar, en el teu cas segur que sí. Ple domini sobre el temps i els diners el tenim nosaltres i no ho sabem. Amb això hi dediques també unes línies molt interessants.
Sí. Bueno, aquesta era la pregunta que jo li faria als oients. Realment el tens? El pots tindre? El pots arribar a tenir? Però si no tens consciència de que depenen de tu, normalment et deixaràs portar pels hàbits i el temps et sobrepassa, no? Quantes vegades no diem aquesta frase, no? És que no tinc temps. No, no, de temps tots tenim exactament el mateix. 24 hores cada dia.
El temps perdut mai torna.
Exacte. I a vegades quan ens donem compte és massa tard, no?
Hi ha una cosa que m'ha sobtat molt. La beca està religiosa. I no sabia que les persones fóssim una font.
Una font? Bueno, jo tinc aquesta forma d'explicar-ho, no? No sé si una mica religiosa o poètica, no sé com dir-ho, però és una de les formes millors que vaig trobar per tractar d'expressar el que volia comentar, no? De que realment, això ja ens ho diu la Bíblia, no? Estem fets a imatge i semejança del Creador, no? I jo dic que les persones som com una minifont que parteix d'aquesta font superior, no? Que hi ha gent que li diu Déu, hi ha gent que li diu l'univers, digue-li com vulguis.
Molt bé, és molt maco això que has dit. Has llegit, oi, a Ogmandí, no?
Sí, sí, sí. Vaig llegir un dels primers llibres de la meva joventut.
El temps és més valiós que l'or. Realment és així? Més valiós que l'or, el temps?
Clar, pots acumular tot l'or que siguis capaç, però no pots acumular ni un segon de temps. O almenys jo no he trobat la forma d'acumular el temps.
Tot el que arriba a la vida de les persones és la resposta a les teves peticions?
Sí. I malauradament, la majoria de vegades, inconscientment, perquè no som conscients de la vibració, un concepte que repeteixo molt en el llibre, de la vibració que estem emetent, les persones.
Hem sigut entrenats amb negatiu?
Sí. Jo m'incloc en aquest grup. La majoria de persones, sí.
I què hi entens, tu, amb això?
Doncs que la nostra educació no està volcada amb el desenvolupament personal, amb expressar la teva màxima capacitat com a ésser humà, sinó que està expressada amb les limitacions, amb els prejudicis, amb les limitacions. Per la majoria de persones, malauradament, així és.
Els límits són els que ens imposem nosaltres.
Sí, la immensa majoria de vegades penso que sí.
O sigui, estem capacitats per fer moltes més coses, no?
Sí, coses que ni imaginem.
La paciència diuen que de vegades és perillosa, perquè et pots passar tota la vida esperant. Ho comparteixes, això, tu?
Clar, és un punt aquest delicat, el de la paciència, no? Perquè si anem a l'extrem contrari, la perseverància, on acaba la perseverància i on comença el que es diu en castellà la cabezoneria, no? Quan t'estàs equivocant i estàs perseverant, no. Els dos factors són importants. I la paciència està bé quan hi ha coses que no depenen de tu, però has de prendre acció. La inacció, jo diria que és lo incorrecte, no?
Per tant, la conducta adequada és agafar lo bo i no equivocar-se.
Sí, i tan complicat que resulta a vegades, no?
Sí, des de luego. Si el pensament i l'emoció no són de benestar, no anem bé, oi?
Correcte. A nivell psicològic diem que, per fer un resum molt ràpid, no?, de la carrera de psicologia, hi ha infinitats d'estats emocionals i psicològics, però jo els resumiria en dos. Pots estar bé o malament. D'aquí es deriva tota la problemàtica de l'ésser humà.
Lo de la capacitació, la té que veure la mateixa persona o hem d'esperar que ens ho diguin els altres, si estem capacitats o no estem capacitats, que a mi particularment, hasta cert punt, em molesta de vegades quan m'ho diuen.
Que t'ho digui un altre.
Que m'ho digui un altre. Però és una opinió meva, eh? Uh-huh. I tu hi dediques una bona estona a parlar d'això. Tu com ho veus, en aquest cas?
Home, jo crec que depèn molt de l'autoexigència que tenim cadascú de nosaltres. Hi ha gent molt perfeccionista i hi ha gent absolutament passota.
No fer les coses des del ser porta al fracàs?
Sí. Jo diria que, com deia Shakespeare, ser o no ser, esa és la qüestió, és la gran clau, la gran pregunta que ens hem de fer com a ésser humans, no? Què som?
En el moment en què les persones alivin les seves conseqüències, ningú farà mal a ningú. És realment així, això?
Sí, jo estic absolutament convençut que el principal problema que té la humanitat és la falta d'amor.
Les forces universals actuen segons les vibracions que emiteixen, amb dues paraules. Què ens vols dir amb això?
Sí, aquí entraríem en camps més complexes, no? Camps que a dia d'avui està demostrant la física quàntica. Nosaltres, a nivell físic, ja parlem que estem conformats d'un camp electromagnètic. I aquest camp electromagnètic està conformat pel que pensem i pel que sentim. Et puc explicar una cosa molt senzilla?
Digues.
Fa 2.000 anys, o fa, no ens anem tan darrere, fa 500 anys, quan no teníem els equips de medició que tenim a dia d'avui, com era possible que els pintors, amb els sants, els pintaven amb aquesta aura?
Amb l'aura, sí.
Com és possible? Perquè fa 500 anys no havien els sistemes de medició per saber que tenim un cos electromagnètic, no?
Sí.
I hi ha infinitat de quadres que reflecteixen això, no?
Vam tenir aquí una autora que amb un llibre que només parlava d'això. I era creient, eh? No volia dir que... Visualitzar el que no volem que ens passi no és difícil, oi?
No, si tenim cura del que pensem, no. El que passa que normalment no tenim cura. I els pensaments van per lliure.
De vegades ens imaginem catàstrofes i passen. Per què passa això?
Bueno, això és una de les preguntes més complexes que penso que es poden fer, no? Però a la vida tot és causa i efecte. No hi ha res aleatori.
Els plans de ruta han sigut tota la vida les empreses normals. Per manca de cultura hi ha molta gent que no la té.
Sí.
Penses més aviat això o que realment...
Sí, per descomptat. I això que em poses a l'exemple amb una empresa és algo obvi, és el que diríem el pla estratègic, però és que també tenim que tindre plans estratègics a la nostra vida, no? Perquè fem plans, per exemple, per anar-nos a vacances o per comprar un cotxe... I no ho fem per coses més importants a la nostra vida.
L'acció és el desencadenant de totes les situacions?
L'acció, jo diria que és la culminació, perquè el pas previ de l'acció és la part mental i la part emocional. Si actues però no estàs equilibrat mental i emocionalment, l'acció possiblement no serà la desitjada.
Ara tinc aquí una pregunta que em sembla que és la del millón, que deien abans. Per eliminar les condicions negatives, molt les enfoquen contra elles, sense saber que aquest mòdul és impossible eliminar l'essència de la negativitat.
Sí, estic plenament convençut.
Amb dues paraules, que ho entengui tothom.
Pues ja molt fàcil. Em remeto a lo que deia la Mare Teresa de Calcuta, que diu, no em convideu mai a una manifestació contra la guerra. El dia que hi hagi una manifestació a favor de la pau, seré la primera a assistir-hi.
Això és preciós, eh? Amb la riquesa només observes el que els teus patrons han creat. O sigui, amb la pobresa no ho observes, això?
Sí, també. El que passa és que com el llibre el que intento és que la gent tingui consciència de riquesa, no es faig servir l'altra paraula.
Les coses són molt senzilles, però les persones les compliquem. Jo em sembla que això ha sigut sempre.
Sí.
Tu veig que ho has observat molt més, no?
Sí. Moltíssimes vegades, no? Hi ha qüestions que d'una forma simple, sent com nens, les podríem arreglar, sobretot el que entranya la part emocional, però ens aferrem, no?
Ja. Yeah.
Ens aferrem a les coses, als hàbits, a les conductes, i compliquem moltes vegades els processos.
Solament en societat podem conèixer, saber el nostre autèntic valor? No som capaços nosaltres de reconèixer-nos-ho?
Jo diria que la majoria de les vegades no, perquè no som ni conscients del potencial que tenim com éssers humans.
Aquesta és una pregunta una mica fora de context, del llibre, però poder fora de la línia meva. Per què som capaços de fer coses que no sabem? Tu has experimentat això?
Sí, clar, per descomptat. Per descomptat.
Com ara què?
Moltíssimes coses. El qui parla és una persona que ha fet presentacions i cursos davant de 500 persones i això m'ho diuen a mi fa 12 anys enrere, no m'ho hagués cregut, perquè era la persona més tímida del món.
Ah,
això és una cosa que jo he tingut que superar. Era un límit que jo m'havia autoimposat, per exemple. Em demanes un exemple, no? Et val aquest?
Sí, sí, em val. Bueno, em serveix fantàsticament, no? I a més és bonic. El canvi és molt difícil i a mi personalment em costa.
Sí.
Com ho veus tu, això?
Sí, és una cosa que constato amb els meus cursos a nivell empresarial, inclús amb empresaris d'èxit, que el ser humà som animals d'hàbits. Ens aferrem a les costums i cada canvi costa.
I ara parles aquí, dius una frase que a mi em sembla més aviat el lema dels franciscans. Diu, quan menys no vulguis les coses, més fluirà la teva vida. Això em sembla més de l'esperit de Sant Francesc.
I no t'ho creus massa.
No, gens.
No t'ho creus gens.
Clar, no m'ho crec perquè no, vull dir, no ho he experimentat tampoc.
Jo parlo precisament d'això, de coses que he experimentat i convido tothom a que ho posi en pràctica. No? Però sí, les coses realment no venen quan les necessitem. A vegades, tot a l'inrevés. Quan no les necessitem, arriben. De fet, en castellà tenim un refrany que fa menció a això, no? Diu, com diu el refrany? Dios le da pan a quien no tiene dientes.
A quien no tiene dientes.
Això té una explicació, també, no?
La persistència és voluntat?
Sí, hi ha una vinculació molt gran, la disciplina.
Avui en dia creus que hi ha gaire paciència? Perquè tot té que ser ràpid. Tu parles amb la gent jove, parles amb la gent de les empreses, tot ha de ser d'avui per demà.
Sí. Tot el que la part de la tecnologia ens ha portat a nivell de rapidesa, per una altra banda, com a éssers humans, penso que moltes vegades ens està desnaturalitzant, no? I aquest procés de voler anar sempre corrent no sempre és adequat.
Per què s'ha perdut l'esforç? O no hi ha cultura de l'esforç? Jo penso que no hi ha cultura de l'esforç.
No.
No he entès encara per què s'ha perdut, perquè els nanos d'abans sabíem el que teníem que fer, si volíem treure un curs, si volíem, no ho sé, mil coses.
Bueno, quan no eduquem a les persones amb la cultura dels principis i dels valors...
Deu ser això.
D'aquí radica tot.
Ens van educar d'una altra manera. Què entens per control de les emocions, tu?
Doncs prendre consciència de que la teva emoció la pots dominar, la pots controlar, està al teu abast si domines els teus pensaments. Perquè l'emoció és una senyal, és una guia del que estàs pensant.
Les emocions són guardianes del nostre èxit. Què tenim que fer?
Doncs està vinculada a la pregunta que em feies anteriorment. Prendre cura en tot moment de que les emocions que vols sentir estan amb la via positiva.
Molt bé. La vida són contactes, sense ells no hi ha res, almenys per la meva experiència particular. Vull dir, jo em moc amb aquest món, em moc el món de l'empresa, em moc el món del dret, que és el meu, en definitiva. Però sense contactes t'asseguro que no arribem ni a la cantonada.
Correcte.
Com ho veus tu, això?
No, estic totalment d'acord. I amb els àmbits professionals, empresarials, encara cobra més importància. L'altre dia llegia un article, no sé si era el LinkedIn o quin portal d'internet, que gairebé el 60% dels contractes que s'estaven fent no venien per portals de feina, sinó a través de contactes personals o professionals.
La vida es regeix per cicles i és impossible escapar d'ells, no?
Sí. Si ets intel·ligent, els utilitzaràs o els faràs servir a favor. I si vas en contra, com qualsevol llei natural crea confrontació, crea problema.
Defineixes molt bé alguns futbolistes, per què?
Bueno, perquè és un món que durant certa època de la meva vida m'he vinculat bastant al tema de futbolistes professionals. Tinc amics que han sigut futbolistes professionals i no tots són les llums. També hi ha foscor en aquest món, no? Sobretot quan deixes d'entrenar cada dia i passes a ser una persona anònima.
Hi ha una cosa que m'ha frapat bastant en el teu llibre. Dius morir als 40 anys i la vida li fa un favor. Què vols que et digui tu, almenys a mi? Explica'ns-ho. Suposo que jo ho de que vell llegit malament, això. Morir als 40 anys i que la vida et faci un favor?
Això ho dic jo amb el llibre?
Sí, ho m'ha semblat llegir-ho, eh?
Em sembla que fa referència precisament al cas d'un futbolista.
Ah, sí, però bueno, sí.
Però no tinc record d'expressar-ho així textualment amb el llibre.
Llavors sóc jo que m'he equivocat. Llavors ho he llegit a la plana.
És d'una persona que bueno, vaig tindre l'oportunitat de conèixer personalment, que sí, el que es pot dir la flor de la vida, doncs ell l'abandonava, no?, per una vida volcada amb els excessos, amb els vicis.
Ah, bueno, és que això ja no ho dius, eh? Si no me n'haurien recordat. El roba somnis, quina cosa és?
Un gran càncer de la humanitat. Un gran càncer. Són totes aquelles persones que no s'atreveixen a lluitar pels seus somnis i et diuen a tu que tampoc ho facis pels teus.
Aprendre dels altres perquè res ni ningú t'aparti de la teva meta. Això és molt gran.
Sí. Això entranya un període que jo sé bastant, que és d'estar en solitud.
Ah, bueno,
estar en solitud, aquesta fortalesa interna només ve d'estar sol.
No t'apartis dels teus somnis, ja que ells són l'essència de la teva ànima. Això és preciós.
Sí, jo vull fer referència que realment quan nosaltres tenim un somni, un desig, és que és el somni que t'està buscant a tu.
Ah, no tu el somni.
No.
De bé.
Ets tu que el trobes.
Aprendre contínuament dels mestres és la clau de tot, no?
Per mi sí, és un paràmetre que procuro seguir dia a dia a la meva vida.
I ara dius una cosa, suposo que l'he llegit bé. L'orga més delicat del ser humà és la butxaca. Això sí. És divertidíssim, no?
Sí. Sí, jo, Roman, no m'he trobat... Tinc 48 anys i no m'he trobat mai cap persona que em digui que vol tindre menys calés dels que té ara. No m'he trobat cap persona.
Jo tampoc. La diversificació és la clau de l'èxit?
A nivell de negoci, sí. A nivell de negocis, la diversificació, el que ens deien de petitet, no poner tots els huevos en la misma cesta i repartir riscos, i més amb la societat que estem avui en dia, no? tan canviant.
Els teus pensaments majoritaris constitueixen la seva experiència?
Sí, per descomptat. Per descomptat.
La teva ment és la millor aliada, si la cuides?
Si la cuides, sí. I si no la cuides, serà el teu enemic més potent.
Bueno. La humilitat et portarà a les més grans recompenses?
Sí, jo estic fermament convençut d'això, no? Perquè quan comences a veure tot el que saps, comences a entrar una miqueta en el camp del coneixement, sobretot a la part espiritual, et dones compte de la immensitat que et queda per descobrir, no? Et dones compte que ets un nen de pàrvuls.
Com ara quines?
Puf. Què és el que fa que ens puguem moure, pensar... A on estem, Roman? Amb una nau que està donant voltes, enmig d'on? Preguntes com aquestes.
Bueno, doncs molt bé. De vegades ajudes i no saps per què. Explica-ho, això. Jo sí, jo m'imagino per què, però hi ha molta gent que no ho sap.
Quan prestem ajuda?
I ajudes i no saps per què.
Bueno, a vegades pot ser mogut per la compassió, mogut per l'amor. A vegades també és un fals egoisme. De sentir-se bé, nosaltres mateixos. Tot el que fem a la vida, conscient o inconscientment, tenim un motiu. El que passa que moltes vegades ho desconeixem.
Ets psicòleg?
No, encara que treballo en processos psicològics.
Però no sé que no soc, la carrera
no soc llicenciat en psicologia.
Carai, doncs no, i per no ser-ho. Després també m'ha semblat, no sé si és així o ho he llegit bé, oi que parles del Mario Conde, tu, en el teu llibre?
Jo no...
No dones noms, això ja m'he fixat.
No dono noms, no dono noms. El que cada persona pugui imaginar queda a la llibertat de cadascú.
Perquè, bueno...
L'únic nom que surt en el llibre és el meu.
Bueno, què faràs? Un altre llibre per ser arximilionari o un altre perquè ens ajudi a ser pobres o a passar amb el que tenim?
No, té un caire bastant més transcendent, bastant més profund, i fa referència al que passa quan deixem d'estar aquí, en aquest planeta.
Doncs molt bé.
Si no, no té absolutament res que veure amb els calés.
Doncs fantàstic. Pues molt bé, doncs fins aquí. És un llibre que és preciós, és fantàstic, us el recomano. Vull dir, no sé, si jo encara no m'he fet milionari, jo l'he llegit i encara no m'he fet milionari, però bueno, fa poc d'això, oi?
Es tracta també d'aplicar el que diu el llibre, no només de llegir-ho, eh?
Per tant, és un llibre d'autoajuda, és francament preciós, és divertidíssim, és molt distret i us el recomano, llegiu-lo.